Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com cada temporada, l'Institut Cartogràfic de Catalunya comença a emetre els butlletins de perill d'allaus per informar de l'estabilitat i la distribució del mantell nival que hi ha al Pirineu català. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que ja hem tingut el primer ensurt d'aquesta època de l'any i que, per desgràcia, ha acabat amb una víctima mortal. Ens situo. Els bombers de la Vall d'Aran van haver de rescatar tres persones que es van veure sorpreses per una allau diumenge a la tarda a Naut Aran quan feien esquí de muntanya a la zona del Circ de Colomers. Dos dels ferits van ser traslladats a l'Hospital de la Vall d'Aran, el que el presentava ferides més greus va anar a parar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on avui, per desgràcia, ens han comunicat que ha mort. Les autoritats demanen màxima prudència i, sobretot, anar preparats i informar-se abans d'anar a practicar qualsevol activitat de muntanya. Sergi Tor, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Entrem en zona de risc d'allaus a Catalunya, en un escenari favorable per les llevissades, neu acumulada i previsió al ser el mes d'abril d'augment de les temperatures, oi?
Sí, perquè hem de tenir en compte de que ja s'acumulen 5 allaus a tot el Pirineu de Lleida aquest any, no? Aquesta temporada. Malauradament ja amb dues víctimes mortals, no a la mateixa comarca, però sí al Pirineu de Lleida, perquè el mes de març va morir un home de 63 anys i ja era doncs aquest veí de Sant Joan de Vilatorrada, que va quedar atrapat mentre practicava esquí de fons amb els seus companys aquest passat diumenge a la Vall d'Aran. Per tant, són accidents que comencen ja a preocupar, perquè l'escenari ja en aquest cas és de màxima alerta. Millora el temps, augment de les sortides i molta neu acumulada. Un escenari que requereix prudència i informació prèvia. A migdia, a COPE Catalunya i Andorra hem consultat experts per saber què hem de portar i com actuar si ens trobem amb una allau, que al cap i a la fi és una acció de la natura. Des de l'Institut Cartogràfic i Geòleg de Catalunya, el tècnic en prevenció d'allaus i nivologia de l'Institut, Carles García, ens parla de les previsions d'allaus per aquesta primavera. El volum de neu acumulada, el que farà és allargar en el temps el risc.
El perill d'allaus canvia dia a dia perquè depèn de la meteorologia. És a dir, segons el temps que faci, la neu evoluciona cap a unes condicions de perill major o menor. Però sí que el que podem dir és que el volum de neu que tenim actualment està per damunt de la mitjana. Per tant, podríem dir que el perill d'allaus aquesta temporada es pot allargar més que les temporades anteriors.
Per tant, un perill que s'allargarà. I què s'ha de fer? Com han d'actuar els excursionistes? Obligatori mirar abans el butlletí de prevenció d'allaus que informa diàriament de la zona i del risc. Informa cada 24 hores i marca una tendència de 3 dies. Té una escala de l'1, el més baix, al 5, el més alt. Aquest cap de setmana passarà a la Vall d'Aran era de 3, és a dir, un risc alt. El sergent responsable de la divisió operativa del grup especial de bombers de la Generalitat, també consultat per migdia a COPE, Oriol Fons, confirma que el volum de neu acumulada augmenta el risc d'allaus més greus.
Les conseqüències en cas de patir una allau per una persona que estigui a mig, doncs, com més volum de neu i, a més, més pes, més quilos, i serà pitjor. Però això no pot ser que hi hagi moltíssima neu i, en canvi, només llisca la primera capa que faci 10 centímetres i tots els 2 metres que té per sota allò continua intacte. Són molts fenòmens que intervenen i per això hi ha aquesta ciència que estudia els allaus, sí.
Per tant, aquesta informació del butlletí de prevenció d'allaus és obligatòria abans de fer qualsevol sortida, però després també s'ha de sortir amb l'equipament adequat. Carles García ens explica el material que hem de portar quan sortim. Aquest material salve vides.
Ha de portar el material bàsic de seguretat, que és un aparell que es diu detector de víctima d'allaus, DBA, una pala i una sonda. Quan un d'ells queda atrapat per una allau, queda enterrat sota la neu, els companys posen el seu dispositiu en recepció i aconsegueixen localitzar on es troba la persona enterrada. Amb la sonda se sondeja per veure el punt concret i amb la pala es pot extreure. Tot això, que sembla molt complicat, en 5 minuts s'efectua. Si hi ha un accident, si els propis companys no rescaten el company enterrat, quan arribin els cossos de rescat, que ja hauran passat més de 20 minuts, lògicament, les probabilitats de sobreviure disminueixen un 90%.
Aquesta és la clau. 20 minuts esperant un rescat disminueix la teva probabilitat de vida en un 90% si quedes atrapat, en aquest cas, amb una allau. Per tant, l'autorescat és la clau. Tenir aquest material és guanyar un temps valuós que salve vides. Però també hi ha més coses. És positiu mantenir distància entre els excursionistes o els esquiadors. Evita que l'allau pugui atrapar tot un grup i dona opcions de rescat immediat. Sergent Oriol Fons.
tenim visió de que per allà a la zona hi ha hagut diverses purgues, doncs ja s'està dient que està bastant carregat, no? Doncs entre aquests indicis, entre la meteorologia i tot, podem dir, mira, aquest dinari que no teníem, que teníem previst no és el més segur. Per tant, fem un pla B. També pot acabar sent de dir, no, és que ni el pla B és segur, per tant, tornem cap a casa i ja farem l'activitat un altre dia. Hi ha una altra cosa que podem fer, que és anar distanciats entre 10 o 15 metres entre els companys. Per què? Perquè si anem distanciats i cau una allau, si tenim la mala sort que agafa un dels companys, els altres estaran fora d'aquest abast de la llau. I aleshores podem, a partir d'allà, començar les maniobres per extreure'l de la llau.
Consells i recomanacions que expliquem aquí a migdia de COPE Catalunya que poden ajudar, evidentment, a totes les persones que es vulguin desplaçar a l'alta muntanya a les pròximes setmanes. Carles.
Gràcies, Sergi. Doncs, sobretot, molta prudència i seguir els consells dels que en saben més, sobretot els bombers i dels excursionistes, i evitar aquests riscos a l'hora d'anar cap a l'alta muntanya. Obrim ja ara l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. Avui és un dia de temps insegur, el més insegur poder de tota aquesta setmana, amb ruixats a pràcticament tota Catalunya. De fet, durant tot aquest matí les precipitacions estan afectant a qualsevol punt, tot i que són menys probables a les comarques de Girona. A mesura que ha avançat el dia i sobretot aquesta tarda, els xàfecs quedaran concentrats al Pirineu, al Prepirineu i al voltant del massís dels Ports. La cota de neu estarà al voltant dels 1.500 metres. L'ambient serà poc fred aquest matí, però en canvi al migdia la temperatura baixa clarament respecte a la d'ahir, sense l'inferior, i tot i més uns dels 6 graus aproximadament entre l'interior i també al Pirineu. Les màximes avui es mouran entre els 12 i els 17 graus. I sàpiguem ja com està la xarxa viària avui amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Està a aquesta hora que hi ha retencions encara a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident els vehicles del qual ocupen el voral. També hi ha una incidència a la C-17 a Balenyà, un carril tallat en sentit nord, en sentit Vic, per un vehicle avariat. I destacar també que hi ha retencions a la mateixa autopista P7 entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord. Abans d'això, doncs, trànsit fluid a la resta de carreteres i autopistes del país, només amb aturades puntuals a les rondes en sentit Trinitat. De moment, això és tot de seguida de trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I del transport públic, doncs tenim ja les primeres conseqüències de la vaga salvatge d'ahir a Rodalies, amb un gran caos a pràcticament totes les línies, que fins i tot va provocar el tancament durant una bona estona de l'estació del Passeig de Gràcia. Renfe investiga si la incidència registrada ahir tarda a l'Hospitalet va estar causada per una acció sindical. En aquest sentit, la companyia ha apartat ja dos treballadors mentre duren aquestes investigacions. Mario Quero.
Així és, Carlos. Aquesta decisió de Renfe arriba després del presumpte sabotatge del servei de Rodalies el passat dimarts. Unes presumptes indicacions errònies per part de dos gestors d'operacions van provocar la no circulació d'uns 40 trens de l'R1, R3 i R4, quan sí havien de fer-ho. Això ha explicat el director de Rodalies, Antonio Carmona.
Estem analitzant les dades que es posaran en mans dels nostres equips d'assessoria jurídica per avaluar-les i prendre les mesures que siguin necessàries.
No obstant això, aquests treballadors no han sigut suspesos de sou i feina. L'operadora sospita que aquesta pràctica també es va donar a terme el passat 26 de març a les línies regionals sud. Finalment, Carmona ha remarcat a la Ràdio Pública Catalana que aquests actes són intolerables i no representen els treballadors de Renfe.
Gràcies, Mario. Et parlo ara dels veïns del Besòs i els grups municipals a l'Ajuntament de Barcelona, a l'oposició, que estan al límit de paciència per la possible pèrdua dels fons europeus Next Generation, que havien de finançar una part del Pla de Regeneració Urbana del Besòs i també del Maresme. Les entitats veïnals ens han explicat avui que el retard en les obres posa en perill l'acabament dels projectes, que no es podran complementar fins del termini establert, que era l'any 2026. El malestar dels veïns és palpable, ja que de les comunitats incloses dins d'aquest pla pilot, només una s'ha executat completament i dues més estan en marxa. La resta de projectes, fins a arribar al total de 10, estan aturats, i els veïns temen que ara l'Ajuntament vulgui canviar els requisits dels fons per poder continuar les obres després de la data límit. A tot això s'hi ha d'afegir la preocupació per qüestions de seguretat, ja que molts habitatges es troben en un estat precari i amb perills estructurals, tenen aluminosi. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a la Teresa Pardo, veïna d'un d'aquests blocs i portaveu de SOS Besòs, que acusa els anteriors equips de govern de l'Ajuntament de Barcelona i també l'actual d'inacció, falta de compromís i no volia assumir les conseqüències dels continuats endarreriments. La Yolanda Canales està amb aquesta protagonista, la Teresa Pardo.
La Teresa ha recordat que de les 10 finques només hi ha una que està rehabilitada i es va fer en l'anterior mandat. En altres casos, tot just acaben de començar les obres, o en teoria estan a punt de fer-ho, però hi ha 4 que no tenen ni la licitació d'obres. I recorda que l'Ajuntament va assegurar que entre octubre de 2024 i març del 2025 totes les obres estarien en marxa, però res més lluny de la realitat, i això els pot costar la subvenció dels fons Next Generation i és una bona mossegada. A Pardo li molesta el discurs tranquil·litzador que llança l'Ajuntament, en el sentit que ha demanat que en data 30 de juny de 2026 es tingui en compte les obres iniciades, no acabades, però Pardo recorda que això no és fàcil, perquè s'han de canviar els criteris en consens amb la Unió Europea.
I és Ministerio con Europa, donde se tiene que gestionar esa modificación, y es una modificación que afectaría a todo el territorio nacional. Entonces, claro, que vengan diciendo que lo han pedido como solución, cuando lo que han hecho es incumplir plazos de manera inexplicable, pues no tiene explicación. Y lo más grave, además, es que no ha habido relevos ni ceses.
De acuerdo.
Ni se han asumido responsabilidades.
Per tant, la Teresa lamenta que no hi hagi pla B. I no es tracta només d'això. Aquesta deixadesa ha fet que en alguns casos el preu de l'obra s'hagi encarit fins a un 20%. I, efectivament, amb el risc de perdre els fons europeus que no tributen, a diferència d'altres ajudes que sí tenen un impacte fiscal. I recorda que la situació en alguns blocs és límit. Hi ha molts que estan apuntalats, s'han caigut sostres i els bombers han hagut de desallotjar famílies.
Una intervenció de bomberos en una comunitat que tiene los sótanos, 3 viviendas apuntaladas, pues una cuarta vivienda, cayó el techo, llegó bomberos, en 42 metros cuadrados puso 14 puntales y el informe técnico de bomberos habla claramente de riesgo de colapso y que es necesario desalojar a la familia. Esa familia está en una pensión desde entonces y esa comunidad es una de las comunidades que el ayuntamiento, la actual ejecutiva, dice que impulsará a partir de 2027.
La Teresa recorda que s'està jugant amb la vida de persones. Hi ha més de 200 comunitats afectades al barri, però l'Ajuntament no mou fitxa. Per això fa aquesta advertència.
Si hay muertes, lo que queremos dejar claro, y es ya lo que estamos manifestando, es que quede clarísimo que se ha advertido en reiteradas ocasiones y que tendrán responsabilidad directa si en este barrio se llegan a lamentar vidas.
I aquesta mala gestió pot suposar que els veïns perdin uns 350.000 euros per comunitat que havien d'arribar dels fons europeus.
Doncs hem escoltat els veïns del barri de Sos, preocupats, molt preocupats, perquè aquesta rehabilitació d'aquests 10 edificis afectats de luminosis triga molt en arribar, només en la reforma Tun, i les explicacions de l'equip de govern municipal que lidera el socialista Jaume Collboni no els acaben de fer el pes. En volem parlar a qui coneix bé la qüestió, que és el senyor Daniel Cirera, president del grup municipal del Partit Popular. Molt bona tarda, senyor Cirera.
Hola, molt bona tarda.
Doncs el que deia, els veïns del Besòs en peu de guerra, les promeses de rehabilitació d'aquests edificis sembla ser que van molt lents, se'n van a Norris. Quina és la situació actual, vosaltres que heu pogut parlar amb aquests veïns, i quina és la resposta que els dona l'Ajuntament, senyor Cirera?
Doncs la situació és molt, molt preocupant, perquè hi ha 1.200 famílies amb els seus immobles amb danys estructurals molt greus que posen fins i tot en perill les seves vides, i aquests veïns porten molts anys esperant que l'Ajuntament els doni una resposta. No és una qüestió només de Collboni, sinó ni Colau ni Trias van fer en absolut res per garantir que aquests immobles no es deterioressin com estan en aquests moments, no? Fins i tot estem a punt de perdre els fons Next Generation per poder acometre les reformes que necessiten, i a l'Ajuntament doncs sembla que no, la seva prioritat no és els veïns del Besòs.
Què faria falta, vostè ho parlava ara mateix, per recuperar o per retenir, o perquè no marxin aquests fons Next Generation que estaven promesos?
Doncs miri, el que ha de fer és, primer de tot, voluntat política de fer les reformes que s'han de fer, de cometre la necessitat de resoldre aquest problema que ja porta moltíssims anys a sobre. I, per tant, el primer que fa falta és tenir voluntat política i ganes de fer-ho. Una vegada hi ha aquesta voluntat política, tirar endavant. No podem estar pendents, no se sap ben bé de què, i mentre l'alcalde dorm tranquil·lament a casa seva, aquestes 1.200 famílies doncs patint i tenint por per la seva pròpia vida.
Vull dir que, a banda de que s'està pendent d'aquests fons Next Generations, també hi ha hagut una certa passivitat, no només d'aquest govern, sinó dels anteriors. Per quin motiu, senyor Cirera?
Doncs jo no vull mal pensar.
O no és una prioritat del barri del Besòs, aviam.
Que no vull pensar que sigui un barri que a lo millor doncs, no tenen vots o no hi ha suficient suport electoral, però és que els barcelonins som tots iguals i per tant tots, quan un barceloní té un problema s'ha de resoldre, dona igual al barri en el que visquis i per tant la prioritat de mantenir un barri com aquest, que és un barri òbviament amb moltes deficiències, amb moltes carències, amb molts pocs serveis, amb molt poca atenció per part de l'Ajuntament, per tant necessitem fer un plan específic perquè aquest barri no es deteriori encara més.
Un pla que passaria doncs, bueno, per posar-se en mans de l'obra i continuar aquesta rehabilitació. Crec que només s'ha rehabilitat un dels edificis que s'han de reformar. Són 10, veritat, en total?
Sí, són 10, però és veritat que l'Ajuntament té suficients recursos com per tirar endavant això. A sobre, si podem recollir els fons Next Generation d'Europa, doncs encara millor. El que no pot ser és que no es faci res, perquè quan el govern municipal no actua, el problema s'agreuja i es multiplica els diners que s'han d'esmerçar. I, per tant, les coses... Mira, jo el que demano de l'Ajuntament és que actuï com si fos casa seva. Quan un té un problema a casa seva, el que fa és resoldre quan sorgeix, no quan ja no hi ha solució.
O que puguin passar... O que puguin passar desgràcies més importants, edificis amb aluminós, i qualsevol dia d'aquests tens un ensurt, s'esfondra un pis i ja la tenim...
I per tant, ja jo demano a l'alcalde que actuï a la ciutat com si fos casa seva.
Clar que és el que han de fer, a fi de comptes, els polítics. Aquest barri del Besòs, vostè ho apuntava així molt ràpidament, és un dels que té més deficiències en tots els sentits. És un dels barris menys cuidats per part de l'Ajuntament, històricament, ja no parlo de l'actual equip de govern, sinó dels anteriors, ja sigui en
sí,
Trias, Palau...
És un barri complicat, està molt a la frontera, té molts problemes ja, és un dels barris que concentra el major nombre d'ocupacions de Barcelona, no hi ha serveis, hi ha delinqüència, hi ha problemes de drogues. És un barri que ha quedat deixat de la mà de l'alcalde d'aquest i dels anteriors. I, per tant, és un barri que requereix una actuació prioritària per part del govern municipal.
En aquest sentit, i tornant al tema d'aquests edificis que s'han de rehabilitar, des del Partit Popular teniu previst fer alguna acció de cara a l'equip de govern municipal, el ple que hi ha previst per aquest mes o pel següent, perquè
nosaltres,
es posin a treballar?
Nosaltres estem portant diferents iniciatives al ple del districte i hem reclamat al govern municipal doncs, que actuï. El que passa és que el govern municipal sembla que no és un barri que pugui pensar que pot treure vots. No sé, no vull mal pensar, però és cert que...
No és una prioritat, vamos.
L'alcalde que hi voni s'hauria de prendre com a prioritat aquest barri.
Molt bé, doncs esperem que l'Ajuntament es posi les piles, es comprometi a fer el que es va prometre fer fa molts i molts anys, la rehabilitació d'aquests 10 blocs d'edificis del barri del Besòs que estan en perill d'esfondrament i que, si no s'hi posa remei aviat, esperem que no, podria haver alguna desgràcia important. Ho hem parlat amb el senyor Daniel Cirera, que és el president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Cirera, gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Doncs que tinguin molta sort dels veïns del barri del Besòs, que se'ls atengui les seves justes reivindicacions. Porten molts anys lluitant per la dignitat d'aquests edificis i l'Ajuntament té com l'obligació de respondre a aquests ciutadans. Ho vam fer amb la Casa Orsola, doncs també ho han de fer amb aquesta gent que del barri del Besòs que també tenen les seves necessitats. Fem ja un parèntesi per publicitat i després t'explico que ha començat l'ofensiva judicial de la família del compositor de Habaneres, Ortega Monasterio, contra els autors del documental Murs de Silenci i també contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. T'ho expliquem d'aquí 2 minuts i mig, no marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Con clasificación energética A++.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs un jutjat de Barcelona ha acceptat a tràmit la demanda que ha interposat la família del compositor Ortega Monasterio contra els autors del documental Murs de Silenci. La família lamenta que no contrastessin la informació, no contactessin amb ells en cap moment i omitissin les sentències absolutòries anteriors. Yolanda Canales ha parlat aquest matí amb Coldo, que és el net de l'autor de la famosa manera El meu avi.
I ell, el Coldo, ha explicat que la família està consternada perquè en el cas dels seus oncles, els fills d'Ortega Monasterio, és la segona vegada que han de passar per aquest tràngol, per aquestes acusacions. El primer cop, ha recordat, va ser el 1978, quan el compositor va ser expulsat de l'exèrcit. En aquella ocasió es va demostrar, ens diu, que tot va ser fruit d'una venjança d'un sector concret de les forces armades contra un militar democràtic. I és que Ortega Monasterio va donar suport a la Unió Militar Democràtica. El cert, diu Coldo, és que va aconseguir sentències absolutes que negaven que tingués res a veure amb cap negoci de prostitució ni cap agència que proveís de noies a cap local, entre altres acusacions. El seu avi, en tot cas, va guardar tota la documentació perquè era un tema que li havia fet molt de mal i ara la família utilitzarà la mateixa defensa de fa 40 anys per tornar a defensar l'honor del compositor.
Y por suerte hemos encontrado todos los documentos, folios, escritos, recortes de prensa que guardó mi abuelo en su día, porque este fue el tema que más le dolió en toda su vida. Entonces lo guardó todo con mucho mimo en unas carpetas que hemos encontrado. Entonces, para la defensa actual, hemos tenido la suerte de poder utilizar la defensa que utilizó él en su momento hace 45 años.
Lamenta que en cap moment els autors del documental es posessin en contacte amb la família per donar la seva versió. I ara han volgut fer aquest pas endavant per desmentir el que consideren una informació absolutament falsa i manipulada. D'entrada, el que volen és una rectificació de la televisió pública catalana per tal de rescabalar la figura i l'honor d'Ortega Monasterio perquè la seva imatge i sense motiu ha quedat tocada.
En primer lugar, restablecer su honor, porque incluso hay muchos grupos de habaneras que han decidido que no van a cantar ninguna canción suya más, hay ayuntamientos que han tapado placas, le han quitado incluso el nombre de una calle, en otros se está estudiando, que esto vendría a cabo a través de una rectificación completa de la televisió pública catalana.
També demanen 1 milió d'euros d'indemnització, que en cap cas, igual Koldo, seran per a la família, sinó que es destinaran a impulsar sectors musicals a Catalunya.
Parlem de política. Ara el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha demanat aquest dimecres no considerar el Partit Popular un partit tutelat a Catalunya i al País Basc, ni textualment sotmès a l'aritmètica. El polític popular ha explicat a Carlos Herrera que és molt necessari que la pròpia societat catalana i també la basca respecti els líders del partit a Catalunya i al País Basc.
Es esencial que el Partido Popular sea capaz de armar un proyecto alternativo en cualquier lugar de la geografía de España. Y por tanto, es absolutamente necesario que la propia sociedad catalana y vasca respete a los líderes del partido en el Cataluña y el País Vasco y no se considere un partido tutelado o un partido, donde se, en función de la coyuntura política, pues uno desaparece, luego lo vuelven a meter, desaparece, etcétera, etcétera.
Alejandro Fernández acaba de publicar el llibre A calzón quitao, on deixa algunes perles, per exemple. Diu que Gènova, la seu del Partit Nacional, del PP Nacional, és una trituradora de l'ís del Partit Popular Català, o que rebutja la nostàlgia del Pacte del Majestic que tenen alguns dirigents populars, sobretot a Madrid. La campanya Cap Butaca Buida ens ha dibuixat les últimes setmanes la realitat del món teatral a Catalunya i la seva distribució pel que fa a les sales. De les 202 participants, 145 eren de Barcelona, 21 de Tarragona, 20 de Girona i 16 de Lleida. La pregunta que ens fem és quina oferta cultural hi ha fora de la ciutat de Barcelona? Esport, programa amb qualitat, les companyies més petites que prefereixen? Doncs a la programació de Cope Catalunya i Andorra ens atencem a la realitat de les programacions teatrals que es fan arreu de Catalunya, excepció de Barcelona. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el director de l'espectacle La Taca, Toni Cabero, considera que ja no fan falta més teatres a Catalunya i sí que creu que la mobilitat per veure obres de teatre no ha de ser exclusiva de Barcelona. Sergi Torres, explica'ns.
Sí, el programador defensa que l'oferta cultural que hi ha a les ciutats catalanes, més enllà de Barcelona, mereix el suport del públic i també d'artistes i companyies. No tan sols per la reconeguda temporada alta de Girona d'àmbit internacional, sinó també per les programacions teatrals que es fan a Tarragona, Lleida, Manresa i en altres ciutats catalanes. Després d'una època de remodelació i construcció de diverses sales de teatre a les ciutats catalanes, Toni Cabero, director general d'Espectacles La Traca i programador teatral, considera que els equipaments ja són suficients i ara el que toca millorar és el rendiment de les sales.
I dius, falten més teatres? Jo crec que no, almenys en aquestes ciutats no, perquè normalment n'hi ha entre un i dos. I a veure, el públic té una sola butxaca i hem de repartir una mica amb el cinema, hem de repartir una mica amb la música en viu, i el que li agrada sortir a veure algo en viu, la veritat és que els costos són tan alts que els preus de les entrades no són barats. Per tant, també hem de tenir en compte això. Més teatres també vol dir més despesa per l'administració pública. I jo crec que ara mateix estem, entre cometes, ben servits d'instal·lacions. El que cal fer és a veure com podem arribar a més gent per a que d'aquesta manera també els preus, les entrades puguin baixar.
Sí que hi ha una acció molt comuna a Catalunya i és passem un dia a Barcelona al teatre, una acció que potser no es diu d'altres capitals de comarca. Barcelona actua com a importadora de públic de la resta de Catalunya que o bé no vol esperar l'estrena de l'obra a la ciutat més propera o bé a la visita a la capital catalana incorpori anar al teatre. Hi ha ciutats que això sí també destaquen per la seva gran oferta, especialment a Girona i la seva temporada alta.
M'escolta ara l'Helena Carmona, que és la directora del Teatre Municipal de Girona. Helena, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem avui parlant aquí a Cope Catalunya i Andorra de l'oferta teatral per fora de la ciutat de Barcelona, la capital de Catalunya. Aviam, des de Girona, des de la direcció del Teatre Municipal, costa molt portar companyies o espectacles a la ciutat de Girona? Helena, us costa?
No, companyies no costa res perquè, bàsicament perquè les contractem i som un teatre públic de 600 localitats que està perfectament equipat, per tant les companyies tenen moltes ganes de treballar i també moltes ganes d'arribar al públic gironí, per tant per nosaltres no, vull dir, formem part de la xarxa de gires de Catalunya i no tenim problema a l'hora de fer una oferta a la ciutat de qualitat i de nivell, tant de companyies catalanes com companyies de l'estat com companyies internacionals, no? Que és el que d'alguna manera conforma l'oferta.
Vostres, el que volia comentar, el Teatre Municipal de Girona és un dels que funciona millor arreu de Catalunya, fora de la ciutat de Barcelona. Quins criteris o quines línies d'actuació seguiu habitualment?
Doncs nosaltres el que hem intentat, bueno, sobretot en els 4 anys que jo porto en la direcció del teatre, és que hi hagi una programació diversa i que adreçada a tots els públics. Que hi hagi sobretot diversitat pel que fa als llenguatges artístics, pel que fa als formats, perquè finalment tothom pugui venir, ni que sigui un cop a la setmana, un cop al mes, perdó, al teatre. Per tant, intentem al mes pues, que hi hagi espectacles de teatre de text, que hi hagi dansa, que hi hagi també espectacles intergeneracionals, que hi hagi també propostes més atrevides o més arriscades, no?, per al públic, que és una mica més curiós i que està interessat per altres llenguatges. Per tant, és sobretot això, una proposta que sigui diversa i accessible a la ciutadania. Sí.
Quines propostes són les que funcionen millor a Girona, Helena?
Clar, vull dir, funciona millor en funció dels criteris, no? Perquè si parlem, per exemple, com a criteri pues, l'aforament, és a dir, quantes persones venen al teatre, que podria ser un criteri, pues, evidentment el teatre de text en català és un gran reclam, no? Vam obrir la temporada, per exemple, amb tots els ells, de l'Oriol Brolli, va ser una obra que va funcionar superbé, amb 2 dies amb entrades gairebé exaurides. L'obra funciona molt bé, també, vull dir, ara tanquem també la temporada amb l'Aranya, de Jordi Pratecol, que amb una producció, no?, que ha estat ara al Teatre Nacional i també estan en molt la venda. Vull dir, si parlem de número d'entrades venudes, parlem de teatre de text en català, que és un gran reclam, però després, per exemple, tenim un públic molt fidel a la dansa i que segueix les propostes de dansa. Evidentment parlem d'altres números, no?, però també amb una assistència que jo crec que està bé, no?, i també un públic que cada cop més curiós, que s'interessa per les propostes més atrevides, de llenguatges, sí, de llenguatges, el que vindríem a dir una escena híbrida. Jo crec que també a Girona, per sort, hi ha un públic que té un gran interès pel teatre. Segurament també tenia la ciutat festivals com Temporada Alta, no?, amb una trajectòria de més de 30 anys també.
Tira molt.
Bueno, jo crec que ha fet que hi hagi, com a mínim, en una part de la societat o dels gironins i gironines, com un hàbit d'anar al teatre. I després el que nosaltres també estem intentant, no?, a través de projectes de mediació, a través de propostes també que surten del teatre, és també intentar accedir o intentar interpel·lar a aquella part de la ciutadania, no?, que no se sent normalment interpel·lada pel teatre, no? I aquesta és una línia que estem intentant treballar.
Vas arribar a la direcció del Teatre Municipal de Girona l'any 2021, veritat?
Sí, ara fa 4 anys. 4 anys, no?
I tinc entès que una de les teves obsessions, els objectius era, doncs, això que ens comentaves abans, apropar el teatre a nous públics i una atenció molt especial als joves i als nens. Això, posant el retrovisor, ho has aconseguit de quan vas arribar fins al dia d'avui, Helena?
Sí que jo crec que ara veiem una platea molt més diversa a la que veiem durant la temporada del Teatre Municipal fa 6 anys, no? La mitjana d'edat en aquell moment doncs eren el perfil de públic, no?, que venien amb un perfil de dona de més de 60 anys. Ara la platea és molt més diversa, no? Ara, per exemple, per posar un exemple, no?, divendres passat fèiem una funció que vam treballar-la també amb el col·lectiu LGTBI de Girona, amb col·lectius que treballen també temes de gènere, i la platea que teníem al Teatre Municipal era una platea molt diferent, no?, segurament a la que podem veure a les òperes, no? I justament és això el que volem, no?, que realment tothom pugui trobar propostes que els hi puguin interpel·lar i que els hi puguin emocionar i que s'entén també bueno, que aquest teatre
és per ells també, no?
També és per ells i per elles, sí.
Perquè si els joves no van o no anaven tant al teatre, era perquè no es feien una, podríem dir, programació pensada en ells, o poder pels preus, Helena?
Jo crec que els joves hi ha un moment que no volen anar al teatre perquè tenen altres coses a fer. Prefereixen doncs, estar a les terrasses, prefereixen anar a concerts... I
però hi ha temps per tot, Helena, hi ha temps per tot.
Ja vull dir que jo crec que hi ha algo que nosaltres hem d'entendre també, no?, i que forma part i que tots ho hem fet, i que si d'aquests joves nosaltres com a mínim podem aconseguir, no?, que vinguin, per dir algo, 2 cops a l'any al teatre, això serà un èxit, perquè després el recuperarem, no? Jo crec que l'important és que hi hagi també una oferta pensada per ells i per elles, de manera que aquells 2 cops l'any puguin venir. I després el que intentem també fer és treballar dins de les aules amb ells, i això sí que ho fem durant tot l'any. Jo crec que aquesta és una part que potser no es veu tant de la nostra feina, no? Perquè al final es veu, no?, quan obrim les portes del teatre i la gent ve i veu la programació, però al llarg de l'any estem treballant amb 2 instituts d'aquí de Girona, on hi ha un artista que està treballant en un projecte de cocreació amb els alumnes d'aquests centres. Total, aquest any tenim dos projectes que li diem de pràctica artística a les aules, on estem treballant amb més de 300 alumnes de tota Girona. I per nosaltres, la part de forta feina que fem amb els joves és aquesta, la que està més dins del projecte educatiu.
Buscar vocacions teatrals i vocacions també de nois i noies que els agraden el teatre. Un teatre que és preciós, que no ha estat al Teatre Municipal de Girona, val la pena que el visitin, a banda de la programació, en fi, com és el teatre, que és una autèntica joia. Helena Carmona, directora del Teatre Municipal de Girona, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres, fins ara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ens setem a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, parlarem d'esports, de les 3 i 5. Els companys d'Esports COPE agafen el nostre relleu. Ja està aquí el Miguel Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Tenim Copa del Rei avui, per la semifinal, que ha de decidir si l'Atlético de Madrid o el Barça passen a la final. Esperem que sigui el Barça,
Sí, on ja espera el Real Madrid, Avui tenim aquest gran partit al Metropolitano, aquesta semifinals tornada de la Copa del Rei. El partit entre l'Atlètic de Madrid i el Barça arrenca 9:15 de la nit, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la COPE. Recordo que avui s'estrena com a comentarista del Tiempo de Juego Ivan Rakitic, i recordo que al partit d'anada aquests dos equips van quedar 4-4 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Per tant, el que guanya avui es classificarà per la final. De seguida estarem amb l'última hora dels equips i hem quedat per parlar amb Juan Antonio Pizzi, que va ser l'heroi d'aquella famosa eliminatòria de la Copa de l'any 97 entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que es va resoldre amb 5-4 a favor del Barça a l'estadi del Camp Nou. En clau Barça parlarem també del tema polèmic dels seients VIP. La Lliga ha comunicat al Barça que s'ha quedat sense fair play financer per fitxar en el proper mercat, i a més la Lliga sospita d'aquesta operació dels seients VIP que va permetre les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. Estem pendents que en el que resta de setmana el Consejo Superior de Deportes es pronunciï si manté la cautelar i, per tant, aquests dos futbolistes poden seguir jugant, o si la tira enrere i es quedarien tant Dani Olmo com Pau Víctor sense poder jugar. Com et deia, el Real Madrid espera la final de Copa. Ahir empat a 4 contra la Real Societat, que va forçar la pròrroga. El Real Madrid, que va fer bo el 0-1 del partit d'anada, la final es disputarà el dia 26 d'abril a Sevilla, a l'estadi de la Cartuja. En Copa Catalunya, avui es disputa la segona semifinal entre l'Andorra i el Girona. El Girona, que com van fer l'Espanyol i el Barça, es presentarà la cita amb el seu equip filial. Recordo que l'Espanyol espera a la final. En bàsquet, penúltima jornada de la fase regular de l'Eurolliga. Avui el Barça visita la pista del Fenerbahçe, i a la Champions de Waterpolo, gran victòria de l'Atlètic Barceloneta per 13-12 davant del Ferencváros, l'equip hongarès que es manté líder de la competició. Fins ahir no havia perdut cap partit.
Molt bé, no us perdeu Esports COPE. Joan Ballori, gràcies.
Gràcies, fins ara.
Serà d'aquí no res, a les 3:05 de la tarda. Ara ja arriba Pilar García Muñiz amb la tarda i ell seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.